En Miquel Barceló és professor de la UPC i el nostre mestre Yoda. També ho ha estat de molts dels seus alumnes, pels quals, igual que per nosaltres, ha estat i és un plaer poder conversar. Ens ha acompanyat des de l'inici de Mossega la Poma i avui hi torna per parlar de Google Glass, els seus referents a la ciència-ficció i de com modificarà, tecnològicament parlant, la nostra concepció de la realitat, de jocs de taula i de tot allò que li vingui de gust. Miquel Barceló, el mestre Yoda, avui a Mossega la Poma.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més
ja no
a l'edició.
Ja no dius dels estudis centrals de Mossega la Poma?
Més tard, ho dic més tard.
Vale.
A l'estudi, control tècnic, el senyor Albert González, redactor fora del país, senyor Coque López, fora de les trinxeres, copilot, i ja veurem quan arriba el senyor Raúl Arribas, friki commander, doctor Marc Alier.
Hola, Tomàs, avui estic molt content.
Oh. Vinga,
estic molt content per dues coses. La primera, perquè he vingut amb Miquel, i que amb Miquel, a més, jo sé que he sigut alumne seu i ell és el culpable de que jo treballi a l'UPC. Eh? I a més em va dirigir la tesi i a més hem fet classes junts i moltes coses més. Però a més estic molt content perquè Samsung va anunciar la setmana passada, o fa una setmana i mitja, perquè aquest programa s'emet més en diferit que el normal, perquè ara és Setmana Santa, doncs han anunciat el Galaxy 4.
El Galaxy horrible, horrible el xinès. Sí, molt espectacular i tan d'espectacular com de poc glamour.
Sí, es veu, van tindre 500.000 de persones mirant online la presentació i a tot el contrari d'una presentació de l'Steve Jobs. O sigui, es diuen que segurament el que els hi falta és que allà a Corea no tenen, diguéssim, la ironia nostra ja envers la publicitat. És a dir, a nosaltres no ens poden dir compra't aquest telèfon i seràs més feliç, perquè ja portem molts anys, estem molt curtits amb la publicitat i tota la publicitat té que ser un punt irònic, hi ha un missatge, hi ha una volta, hi ha un punt de sarcasme. Ells no ho tenen, van directe.
És que són més directes
i
aquí.
I han fet, doncs, això, és un zapatòfono, tiren un telèfon més gros i molts megaburris i molts megapíxels a les pantalles.
Molt bé, acabo de presentar el panell de taula, la senyora Sílvia Bonàs, que ens acompanya, senyoreta, perdó.
Hola.
A la producció absent senyor Raimon Lapuente, que us parla en Tomàs Manzanares. En aquest episodi conversarem amb Miquel Barceló i si ens queda temps, tindrem tertúlia tecnològica on parlarem de les modificacions que Apple està obligada a fer en el seu calendari d'esdeveniments i presentacions i alguna cosa més.
I com sempre, agraïm a totes les emissores que remeten Mossega la Poma i no agraïm a les que no ens remeten.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana, a casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, ara sí, ara els estudis centrals, taula central dels estudis centrals.
No està del tot al centre, està com una mica tirant cap a la porta.
Esbiaixada, sí.
Falta l'estudi 1.
Ah, de l'estudi 1.
Sí.
Per a qui no conegui en Miquel Barceló, dic que és doctor en informàtica, enginyeria aeronàutica, graduat en energia nuclear, professor de la UPC, així com responsable de la col·lecció nova de ciència-ficció, impulsor del Premi UPC de novel·la curta, i el més important és el nostre amic, que ja ens ha visitat els programes 54 i 114. Déu-n'hi-do, eh?
I no oblidem, és la persona que va portar el joc d'Ender aquí a Espanya, va fer que s'edités en castellà, i a més sé que va saludar en l'Isaac Asimov.
Que això sí que és...
Arribar a saludar?
No, en el Clark per videoconferència,
en el cap de
quan estava fotudíssim i no podia venir.
Bueno. Miquel, benvingut de nou a Mossega la Poma, un plaer tenir-te. Tema primer que volem parlar,
doncs,
un tema molt interessant, eh?
És que sembla gairebé que la ciència-ficció ens estigui envaint. La setmana passada, de fet fa una hora, però per als oients va la setmana passada, la Sílvia ens parlava de les impressores 3D que imprimien òrgans per ser transplantats.
Bufetes de l'orina.
I és el que havíem vist en el Quinto Elemento amb la Lilo Dallas, doncs ara ja ens ho faran a nosaltres, eh? Encara no sé si, no sé si la dona em deixaria imprimir-me la Lilo Dallas a casa, però
això és difícil.
És un altre tema. Però doncs, aquesta setmana volíem parlar, doncs, a veure, tenim el que portava el Trunks i el Vegeta, i el Terminator, allò de les ulleres que et deixen veure informació i coses, ja a punt de ser comercialitzat. Google està a punt ja de lliurar, diguéssim, les primeres comandes de Google Glass.
Sí. A veure, és una idea vella, no?, diguem, de poder tenir informació a les ulleres. Almenys els que duem ulleres de tota la vida ja ens va bé, no?, diguem. Aquí jo recordo que quan... Mira, aquí a l'OPC, en el premi de l'OPC de l'any 2000, va venir el David Brin. No s'ha de confondre amb l'altre Brin, eh?, diguem. David Brin és un astrònom, escriptor de ciència-ficció, i el vam convidar aquí a fer la xerrada de quan donàvem el premi de ciència-ficció.
L'altre Brin és el Sergei Brin, que és el que ha fet les ulleres.
Clar, que és el que ha fet les ulleres, per això que no s'ha de confondre, no? I el David va ser molt divertit perquè a la seva xerrada va comentar el fet, i a més amb una utilitat de les Google Glass que jo la veig bona, no? Diu, clar, un dia vas pel carrer, veus una persona i dius, coi, aquest me'n recordo, però no me'n recordo, no sé qui és i tal, no? Llavors tu actives les ulleres evidentment tenen una càmera, han fotografiat el tio, l'han buscat a la base de dades, que evidentment està amb un xip a la patilla, eh?
O es connecta a LinkedIn, que és per això està, no?
Bueno, si estàs a LinkedIn, i llavors el que fa és que t'acaba projectant a les pròpies ulleres, que és el que fa el Google Glass, diguem, tota la informació que tens d'aquell tio, la foto, aquí, el vas conèixer aquí, tot el que està posat a la base de dades.
És que és molt fotut.
Tu arribes davant del tio i dius, hola Joan, com estàs? Feia 2 anys que no ens veiem. I el tio
dos
queda
anys, tres
parat.
Mesos, 4 dies, 12 hores... No,
és que és molt fotut quan tu vas pel carrer i et ve algú i et saluda,
sí, no sé,
i et presenta la dona i tal, i tu estàs allà i tu tens la teva dona que has de també presentar-lo i dius, no sé, sé que el conec, no sé qui cony és, no sé d'on
ni com es diu, ni...
I dius, Google Glass, sisplau.
Això, els que fem docència, ens passa sovint.
Clar, perquè molts exalumnes...
Hem vist molta gent.
No, i a més, o fins i tot fas conferències o coses, la gent et segueix, a mi em passa, i després miro i dius, qui és aquesta persona? Doncs no.
Doncs el David es va inventar això, ell va comentar-ho quasi com una broma, eh? És un tema que s'ho ha dit d'altres llocs, diguem, però ho va inventar, ho va dir-ho l'any 2000, però així ja quasi diria com fer una broma. Bueno, han passat 12 o 13 anys, 12 perquè l'altre Brin va ensenyar el primer prototip de les ulleres l'any passat, el 2012, i ara sembla que surt aquest any 2013 pels usuaris especialitzats i pel consumidor, pel públic general, està previst el 2014. Què es pot fer amb això? Home, moltes coses, i jo ja me daria con un canto en los dientes, que es diu, si realment quan ve un tio d'aquells, hòstia, aquest tio el conec, però no, com es diu, Joan, Josep, allò, Josep, l'he de felicitar, no, és molt complicat, no? En canvi, aquesta és una tecnologia que podria estar disponible, i sembla que ho estarà.
Reformarà moltes coses, per exemple, a tot el tema del GPS, el vehicle, a les aplicacions que ara hi ha enrere. Jo crec que revolucionarà molt el món de les aplicacions personals, les d'informació personal, no? Com tu ho deies.
Hi ha gent que ja està dient que poden haver-hi problemes de que es creïn estràvics.
Sí, tot i que...
Utilitzeu durant molt de temps anar mirant cap a dalt a la dreta amb l'ull dret, acabarem tots
això,
gaire.
Això no és dolent. Estràvic del tot no, però... Bueno, jo ara puc explicar coses batalletes de fa molts anys, però jo quan vaig... jo no vaig fer la mili perquè em van donar serveis auxiliars. I el truc és que es tenien que tenir més de 5 dioptries. Jo en tenia 4 i vaig estar un cert temps entrenant-me...
Per guanyar una dioptria.
Diguem que tu enfoques teòricament a 1 metre, que és on et posaven el medidor, tu enfocaves a l'ull a mig metro, per qual corbaves el cristallí, si tenies 4 te'n posaven 7, no? I així se'n vaig lliurar de la mili. O sigui que fer exercicis amb els músculs de l'ull per arribar allò no estaria malament, eh?
Vull dir, jo ara estava pensant en mi, que jo soc miop, no? I dic, hosti, com podré aplicar les Google Glasses amb, per exemple...
Lentilles. No, si tens dubtes, lentilles.
I a més, el Google Glass... està a darrere de les teves ulleres normals, si vols.
Quin
portador d'ulleres? No,
les faran graduades.
No notes.
Les faran graduades, no?
Una cosa de Google Glass, hem vist l'anunci, però un anunci on totes les accions que feia la gent, els personatges, eren com de molta acció, de molta hiperacció, no? Que s'estiraven per no sé què, baixaven corrents fent snowboard, un feia submarinisme... Ostres, la gent normal va pel carrer i fa coses normals. Al principi, les aplicacions de Google Glass hauran de ser més quotidianes, no?
Sí, però bueno, en principi, es tracta de portar-te un món de realitat virtual a davant, als ulls, i per tant el tens aquí mateix, no? Mm-hmm. Amb això la ciència-ficció ha imaginat coses. Hi havia una novel·la de l'any 89, del Jack McDavid, que es diu Un talento para la guerra, i representa que un tio hereda d'un gran heroi de guerra, i llavors es dedica a buscar informacions sobre aquest heroi de guerra i descobreix un grapat de coses. I el que és curiós és que té un dispositiu per accedir interplanetàriament i tot, o sigui, a la distància tan dona, que és com una cinta que es posa al cap, per sobre el cervell, per sobre dels ulls, per tant no cobreix els ulls, i d'alguna manera això es connecta directament o per wifi, jo què sé, al propi cervell, i llavors ell pensa, vull consultar la base de dades de tal planeta buscant tal informació, i aquesta informació li ve i li arriba directament al cervell, no? El qual ja és el colmo, no? I ja no són ulleres, perquè clar, les ulleres és una de les entrades d'informació, no? L'altra és anar la interfície directa amb el nervi òptic, el qual evidentment és de ciència-ficció i espanta.
D'això volia parlar, de l'efectivitat, perquè clar, tu, segons l'anunci, tu dones una instrucció, dius Glass o dius
Google, OK Glass,
okay, glass, no? I això activa, però clar, ha de tenir un micro, que ha d'estar...
Hi ha un micro, hi ha una càmera...
Que ha d'estar en so ambient. Amb el soroll que pot haver-hi de fons... O...
Bueno, això recorda una miqueta lo de les seqüeles del joc d'Ender, que l'Ender porta unes arracades i ell com subvocalitza, parla fluixet amb l'ordinador aquell que està...
Ho hem vist fins i tot en pel·lícules d'espies normals, diguem-ne, de telèfons incorporats o micros incorporats i càmeres incorporades.
Sabeu què penso? Que estem molt poc, i això lliga amb el que tu deies, Sílvia, estem molt poc a molt pocs passos de començar a veure aquests dispositius implantats.
Sí, sí, sí.
Jo estic convençut.
És el que jo estava dient amb això d'un talento per a la guerra. És a dir, jo entenc que el primer pas poden ser les ulleres, però, diguem, el futur va pels implants. O sigui, tot el ciberpunk, que és tot una vessant de la ciència-ficció, es basa en implants. Hi ha una novel·la del George Alekfinger que es diu Quan falla la gravetat, en què hi ha un tio que està prenent unes copes en un bar i un tio, perquè té ganes de conya o del que sigui, agafa i s'implanta l'implant de James Bond. La novel·la és dels anys 80.
És com...
I comença a disparar com un cafre a follar-se gent. O sigui, és perillós, això.
Però amb això que deies abans, el problema ja no és com et modifiques, si aprens o no, és el moment que te'ls treuen. Jo, per exemple, a mi si em treus a les ulleres tinc que canviar de professió, segurament.
Aquesta és la pregunta que ens fèiem amb el meu pare. Som cíborgs pel fet de necessitar portar ulleres? Doncs... Vam decidir que no, perquè no és un element electromecànic i és passiu, però jo t'juro que em trec les ulleres i totes les parets del món són meves. O sigui...
Està bé, no som cíborg.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Amb la bona companyia de Miquel Barceló parlant de com serà el futur d'aquí 2 dies, el futur que ja tindrem d'aquí aquí mateix.
Parlant abans de ciència-ficció, recordo la novel·la aquella de la Lois McBuster Buchholz, en Memory, que hi ha un personatge que és una estratega militar i que té com una espècie de disc dur al cervell que li permet recordar moltes coses, i quan aquest senyor doncs, se li espatlla el disc dur i el circuit d'implant, que ja no li poden posar un altre, pobret gairebé es queda com l'utilitzat.
Perd el sentit de la vida, ja no sap fer tot el que s'havia de fer.
Transportant ciència-ficció a la realitat, tenim un problema en general, cada vegada que fem ús massiu d'informació, que no la tenim a dins nostra, sinó que l'hem d'anar a buscar i interpretar i portar, que tècnicament això és la latència, la latència de temps de resposta. I això ara és un problema amb la transmissió de dades comuns, no per tenir una resposta immediata que tu l'has d'interpretar amb el teu ull o l'has de percebre, no? Encara tenim dèficit amb el que és el tema de comunicacions. No sé si sou conscients.
Bueno, sempre en tindrem. Jo penso que el més gran dèficit que tenim és el superàvit, eh? O sigui, tenim un excés d'informació que ens fa... Mira, hi ha un poeta, el T.S. Eliot, que l'any 34 va escriure un poema dedicat a la roca com a cosa immutable, permanent, que bàsicament ve dir on està tot el coneixement que hem perdut a la informació, on està tot el saber que hem perdut amb el coneixement. És a dir, l'allau d'informació fa que anem d'una informació a l'altra sense madurar-la, sense reflexionar-la, és a dir, sense convertir-la en coneixement. I una cosa és que aquest coneixement acumulat i ben actualitzat és el que en diem el saber. I ara ens movem molt més al voltant de la informació i el saber. Que consti que l'Eliot va escriure aquest poema 1934. No hi havia un puto ordinador.
Sí.
Però també tot aquest tipus de tecnologia una mica el que intenta és fer interaccionar la part més analítica que pot tenir el cervell amb tot aquest allau massiu de dades que pot donar una font de comunicació com el Google Glass. Llavors, jo crec que totes aquestes tecnologies van en integrar això, de manera que tot aquest big data es pugui racionalitzar. Per això és important anar integrant aquestes dues vessants. I una mica, jo ho veig així, no?, que tu tens unes Google Glasses, però tu dirigeixes quin tipus d'informació vols.
Sí, clar.
I és aquí. I tot el que puguin haver, implants o qualsevol cosa que ara anem a imaginar, és en aquesta línia, perquè és el gran problema.
Però si et fixes en el Google Now, que és aquest widget que té Android, el Google Now et dona informació abans de saber-ho. Jo agafo el telèfon i de cop i volta em trobo que el telèfon em diu hi ha retenció a la ronda de dalt per anar cap a casa teva. Aniré per la diagonal, però m'ho diu i no l'he preguntat, t'ho diu. O l'altre dia estic buscant una botiga de música per internet i al cap d'una estona em diu: per anar fins a Granollers, fins a Unió Musical, doncs per aquesta carretera hi ha en bus, per aquesta altra tens tants minuts. I no l'havia ni demanat, però ho havia buscat en l'ordinador.
Sí, és així, clar, lògicament.
I després el que sí que hi ha empreses i bars i llocs que ja han començat a dir: no deixarem entrar gent amb aquestes ulleres.
Ah, per què?
Home, perquè... Clar, per entrar,
perquè és com si no fossin allà.
A veure, quan jo vaig anar a la tomba de Tutankamon em van dir: no pots portar cap càmera de fer fotos. No sé per què carai, però no et deixen.
És un mòbil, clar.
Però no, perquè és una càmera... A veure, si jo trec el mòbil i t'apunto per fer-te una foto, tu veus que t'estic fent una foto. Vale? Però amb la... jo t'estic mirant i...
Però aquestes càmeres que les portes amb un...
Càmeres espies.
Un botonet petit de les càmeres espies.
També aniran canviant les coses. Ara és com... Ui, no, ara Google Glass no. Però al final, és una tecnologia que té èxit, jo no crec que un bar digui: no, tu no pots entrar perquè portes Google Glass. Sí, és un èxit massiu.
Recordeu que al començament dels mòbils fins i tot hi ha les benzineres que no podies encendre.
No podies trucar.
Sempre podràs anar a la botiga aquesta.
Pots saltar una xispa que ho encengui tot.
Sí, i llavors no deixarem portar jersei.
I sempre podràs anar a la botiga d'espies i comprar Google Glass Método 3.
No? I després, aquest, per Cap d'Any, us ho vaig explicar, no sé qui era que havia enviat un tuit que preguntava: l'smartphone va a la dreta o a l'esquerra del plat? A l'hora del sopar. Això també, com afecta el portar aquest tipus de trastos?
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Tornem a tertúlia i en conversa amb en Miquel Barceló. Sabeu el que pot faltar més tecnològicament? Cada cop la forma com els humans pensem, interpretem la informació, el que tu deies, no? De la part més humana de la lògica de la informació, amb allò que ve de fonts d'informació externes, que està ideat, tractat des d'un punt de vista més de computació, d'acord? Mm-hmm. Aquelles dues són dues interfícies completament diferents i hem d'interactuar, d'acord? Hem d'interactuar en els nostres sentits. I és molt possible que hi hagi un metallenguatge que comuniqui aquestes dues coses en temps real, que és el que jo us estava dient de que falta. Ara, l'explotació de Big Data té un problema Bueno, no vull treure temes de cloud perquè si no tu t'emprenyaràs.
No, perquè aquest any hem saturat el cloud.
Però els temps de resposta no són tan eficients com la gent s'espera.
No.
I has de treure el que és transaccional de el que és interpretatiu.
De fet, si algú, jo recomanaria que tots els museguers es llegeixin el llibre Indeplex, que explica la història de la creació de Google feta per un periodista que li van deixar estar allà dintre. I explica que Larry Page i el Sergey Brin, per afinar el motor de cerca, buscaven temps de resposta rapidíssims. Si estàs per sota de mig segon, sobre de mig segon, una resposta no és vàlida perquè la gent torna a buscar.
Si voleu, una cosa d'això del temps de resposta és antiga, diguem, però Albert Norvins, que era un professor de software a la Universitat de Califòrnia San Diego, un autor de ciència-ficció, té una història d'un centenar de pàgines maquíssima, de començaments dels 80, que es diu True Names, en què la gent està connectada a la xarxa amb noms, amb nics. Per tant, el truco és, amb un problema, diguem, trobar el nom real de la persona, i quan està connectada a la xarxa en funció... Llavors, el que passa amb aquesta història és que detecten un tastar un determinat tio pel temps que triguen els seus missatges a arribar.
Clar, és com una geolocalització per temps de l'antic, amb una
xerrada de TED explicaven que a Nova York es veu que hi ha especulació amb locals de negocis en funció de la distància que estan en els centres on hi ha la connexió de fibra ràpida per col·locar els ordinadors que facin compraventes a la bolsa. Bueno, perquè aconseguir mig segon
és l'arbitratge, clar.
Perdó. Anem a avançar i hi ha un segon tema que és molt interessant que volem tractar amb en Miquel, que és el tema de jocs de taula.
Ja, deixem la tecnologia.
La podem posar també,
I m'ha agradat molt que per fi hagi pogut arribar
en Raül.
En Raül, perquè és jocs, videojocs versus jocs de taula, no?
Home, jo he jugat moltíssim temps a jocs de taula, jocs de
rol. És que hi ha una gran connexió. En parlem tot seguit.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
En companyia del Miquel Barceló. Vinga, jocs de taula versus jocs de... Que no, és un versus fals, perquè jo crec que les dues coses estan totalment connectades. No?
Ara, jo ara estic portant com a projecte final de carrera gent que alguns jocs de taula els implementen per jugar amb ordinador, que és una manera de fer-ho. I els jocs de taula, jo els conec més o menys per la ciència-ficció a través dels jocs de rol. Quan a finals dels 70 van començar a sortir els primers jocs de rol, Dungeons and Dragons a fantasia, Traveler a ciència-ficció, doncs jo vaig llegir-ho a analog, a revistes de ciència-ficció. Em vaig comprar el Dungeons and Dragons, em vaig comprar el Traveler, vaig veure que hi havia més coses, em vaig comprar el Civilization, el que hi havia, em vaig comprar el de Russian Campaign, per exemple, d'aquests de... perquè hi havia molts jocs en aquell moment de simulació estratègica. Ara s'han posat molt de moda, perquè fa 15-20 anys, sobretot a Centre Europa, al nord d'Europa, els jocs on te fot un fred que pela i tu no pots sortir a caminar pel carrer,
i a l'hivern
doncs et pots passar 4 hores a casa jugant amb algun joc d'aquests, no?
I estàs implicat amb coses de jocs de taula?
Bueno, un amic meu em va començar a posar-me de jurat a concursos de jocs europeus i tal i qual, i faig o de jurat o de provador de jocs, perquè hi ha concursos de gent que dissenya jocs cada any. I, per exemple, doncs, l'any passat se'n van presentar 180
jocs. Nous dissenys.
Nous dissenys de gent que inventa jocs.
Però que són jocs amb taulell?
Aquests són jocs amb taulell, de cartes o de taulell o de tot tipus de coses.
O també fan jocs de rol i això.
Jo estic ara no tant amb d'allò, sinó amb jocs. O sigui, jocs de taulell, jocs de cartes. Per exemple, has dit abans, l'enginyer aeronàutic. Hi ha un tio que es diu Phil Eklund, que és enginyer aeronàutic, que està ja ho tenia ara 55-60 anys, que estava treballant, es diu que estava perquè fins fa un any estava treballant a la Hughes Aircraft, o sigui, una gran empresa d'aviació, devia tenir un càrrec ja de molta pasta i tal. Aquest tio és un sonat dels jocs i va treure un joc que es diu High Frontier, que és un viatge amb nau pel sistema solar, però comptant la massa que portes i tal. I les instruccions són... és un llibre de 15 pàgines o 20 pàgines, diguem, però les instruccions estan a les 3 o 4 primeres. Tot l'altre són conceptes d'astronàutica, de viatge espacial...
Un joc que has d'anar amb la calculadora per fer fórmules.
S'ha sonat tant amb això que ha deixat la feina s'ha anat a viure a Karlsruhe. Karlsruhe és un centre alemany on hi ha, per cert, moltes centrals nuclears, és un centre també de recerca nuclear, també el vaig conèixer jo quan estava amb el de nuclear, i està allà, diguem, ha deixat la seva feina, suposo que deu tenir prou feines, prou diners estalviats, per crear jocs.
És,
no?
Que a més en els darrers anys hi ha com un ressorgiment dels jocs de taula, no? Perquè s'ha quedat una mica amagat.
Fins i tot els clàssics, el Risk, sí, i aquests jocs tan clàssics, que
qui no ha passat els nous clàssics, ara n'estan fent molts de nous.
Els de Catà, els de Catà.
És que això arrenca amb los Colonos de Catà dels anys 90, amb el Carcassonne dels anys 90, amb Aventureros al Tren, el Ticket to Ride dels anys 90. A veure, i això són jocs, tenen una diferència dels videojocs. Aquí és una discussió que alguna vegada a classe hem tingut, no? Un joc d'aquests de taulell té la interacció humana. Per exemple, una manera d'avaluar el joc és si el joc és un, diuen, és un multiplayer que jugues amb quatre, però en el fons estàs jugant tu sol, no? I aquest és un joc mal valorat perquè no té interacció. La interacció està a les subhastes, està amb els pillos, és a dir, fotre una guerra contra el contrari i aquestes coses. I n'hi ha bastants, per exemple, de ciència-ficció. Hi ha tot un grup que, per exemple, Eclipse o així, que es diu un 4X, que em sembla que és exploració, la primera X, expansió, perquè has d'expandir el teu imperi, extermini, perquè t'has de carregar els enemics que es troba, i no sé quin altre X, i ja no se'n perd.
És una mica,
no?
Civilization, això.
Civilization té aquesta estructura, però amb un joc de civilitzacions. Civilizations, Clash of Cultures, n'hi ha molts d'aquests, no?
O sigui que... Sí, el que és que el videojoc és més com un vehicle, no? Perquè tots aquests jocs de tauler també existeixen en format de videojoc.
És que, bueno, i per exemple el Sid Meier Civilizations està en tauler, el Age of Empires està en tauler, també. Jo recordo com els estudiants de classe discutíem, diguem, la diferència entre aquestes coses. Fins i tot em van arribar a dir una pregunta que és, clar, s'ha de tenir 20 anys, però l'entenc molt bé, no? Diguem, per què està mal vist jugar a videojocs i ben vist llegir? Que també t'hi tires moltes hores.
I a més és una activitat, aquí sí...
Solitària, aïllada.
Totalment individual.
Quan llegeixes un llibre no l'estàs compartint.
No, la meva mare, quan això no li agradava, la meva oia, que la meva mare llegís moltes novel·les. Compte que...
És aquest... Vam tenir un debat maco sobre això.
Potser és ara que
estàvem
vist llegir, no sempre ho ha estat.
I el debat va arrencar dels videojocs. Perquè, clar, la idea... Tu pots jugar amb un Alani, per exemple, jo els hi passo algun documental, aquell Just a Game, que el Marc coneix, diguem, de jugar amb un Alani, de com es fan grups, a veure, estàs jugant a jocs, a veure, siguem serios, a jocs que tenen una corba d'aprenentatge molt dura, és a dir, dit d'una altra manera, si tu vols jugar a Halo, millor que abans hagis jugat a Counter-Strike i millor que abans hagis jugat a Half-Life, perquè és que si no, tu no has jugat a Half-Life, a Counter-Strike, et fots el Halo davant i a la mitja pantalla ets mort. Perquè no has après els rudiments del joc.
I no gaudeixes, que és l'altre...
No, sí que gaudeixes, perquè l'altre condicionant és tenir temps. Si tens temps, encara que no hagis jugat a tots aquests jocs anteriors, si li pots dedicar hores d'aprenentatge, jugant a la campanya, per exemple, del Halo o qualsevol d'aquests, si dediques hores, doncs acabes tenint la mateixa experiència prèvia que podries portar d'un altre joc.
Doncs això amb taulell ho van fer-ho. Primer, gent que simulava històries. Diguem, aquest clàssic joc de cel·les hexagonals, que et pots moure amb les sis direccions i que algunes vegades el que han fet és reproduir batalles, diguem, agafant a veure Gettysburg o Waterloo,
o el etcètera. El Battletech, que és la ciència-ficció.
Battletech està ambientat en ciència-ficció, però és la mateixa estructura, no? Llavors, per exemple, el divertit de Gettysburg és que cada vegada que juguen a Gettysburg, de 100 vegades, 99 vegades guanya el sud. O sigui, diguem, militarment és impossible entendre com guanya el nord a Gettysburg. Hi ha un problema també de que a vegades un general els posa més sobre la taula que l'altre, diguem, però diguem, amb una simulació que vol ser història, que vol reproduir fidelment les circumstàncies, dius, bueno, una vegada jugues pots equivocar, però si jugues 100 vegades i 99 guanya el sud, dius, com va ser que la realitat van poder perdre els altres? Se suposa que el model està ben fet. A Waterloo, per exemple, s'han de fer coses perquè no passi el que va passar. A Waterloo el que va passar és que aquell dia va ploure, i llavors els canons de l'artilleria del Napoleó, en lloc de sortir a les 8 del matí, van sortir a les 11, i per tant la batalla es va enredarir 3 hores, i aquestes 3 hores van permetre que la cavalleria prussiana arribés i esclafés un Napoleó que tenia l'artilleria empantanada amb el fang de terra.
I cada cop més Napoleó s'havia anat confiant amb l'artilleria per guanyar més
però en aquell dia no la va tenir perquè és que no podia moure els canons perquè hi havia un fangueig de que l'ample, no? Diguem. Això ho aprens amb jocs d'estratègia d'aquests. Clar, intenten reproduir tot això, no?
Sobre la Segona Guerra Mundial, l'atac d'Alemanya contra Rússia...
Aquests hi ha molts. Hi ha el Memoir 44, hi ha la campanya de Rússia, hi ha el Path of Glory, que és de la Primera Guerra Mundial... A mi aquests de guerres, ja, jo vaig jugar molts d'estratègia a finals dels 70 i començaments dels 80. A veure... el Ramon Companys i una sèrie de gent els dissabtes a l'Escola d'Enginyers Industrials muntaven batalles d'aquestes que si estaven dissabtes i diumenges, i a vegades amb sort el diumenge l'havien acabada,
amb sort. Si no, no has de deixar-ho algun lloc on no t'ho toqui ningú
per anar acabant, perquè portem mitja hora de programa. Hi ha un tema que a mi m'agradaria que intentéssim tractar, i és la diferència entre el joc electrònic o el videojoc i el joc físic pel que fa a la quantitat d'imaginació i variants i no encursetament que tenen els jugadors en un joc físic, mentre que hi ha una certa més guia en el videojoc.
Sí, només,
això s'ha anat trencant
amb el
temps.
Sí, només per afegir un detall. No, sé, és com si per la comparació entre els de taulell i els de rol. Mm. Clar, quan menys elements tens, sempre hi has de posar més imaginació.
Més imaginació.
Clar, si el rol només tens un paper i un boli...
El rol depèn molt del Game Master, que sàpiga portar la trempera de l'assumpte, no? Els jocs de taulell, jo més aviat diria el contrari del que
estàs molt encursetat, pots dir,
els jocs de taulell avui dia, en aquests últims 15 anys que això ha crescut molt, hi han diferents pàgines web, als Estats Units és la Board Game Geek, BGG, que estan sonats, són americans, a França Trick Track, a Itàlia la Tana dei Goblin, i a Espanya n'hi ha una que es diu BSK, que no sé per què la porta el José de Diego de Carlos, que li estem implementant algun joc d'aquests projectes final de carrera de la Facultat d'Informàtica. Doncs aquesta es diu BSK, va de jocs, i BSK és British Society of Knowledge, i no sé per què coi va posar aquesta pàgina, però... Llavors, el que és curiós avui dia es considera que hi ha dos tipus de jocs. Un és els europeus, que n'hi diuen normalment Eurogames, amb què domina la mecànica a la temàtica. I moltes vegades la temàtica és afegida. La mecànica és com mous les cartes, com mous els daus, com fas la subhasta, com a vegades hi ha gent que barreja jocs del mancala africà o estructures molt curioses, no? I això els americans diuen, això se'n diu Eurogame, i els americans hi diuen cup pushing, o sigui, la gent que mou cups, perquè hi ha els cups grocs són a l'or, el cup verd és el menjar, el cup marró és la fusta, diguem, són tots simbolis d'aquest estil, i el que dominen a l'Eurogame és la mecànica. I en els jocs americans, que ells mateixos n'hi diuen Ameritrash, o sigui, brossa americana, el que domina és el tema, per exemple ciència-ficció o per exemple una fantasia, etc. I quasi sempre empaltats de wargames. O sigui, si un joc no té enfrontaments directes entre un jugador i un altre, això pels americans no els agrada tant. I en canvi, alguns europeus, a mi és la part que em molesta més del joc. Jo el que m'agrada més és planificar les jugades amb antelació, etc.
Sí, que els americans, si no acaben a tortes, no estan...
Sí, diguem, però es diu així, Ameritrash i Eurogames. Llavors, clar, amb el videojoc jo diria que és molt diferent. Jo penso que el videojoc... Ara, avui dia, el món dels videojocs és un negoci més gran que el del cinema.
Sí,
i a una producció d'un bon videojoc a vegades ha costat més diners que a una pel·lícula.
De fet, costa massa, i després per això hi ha els problemes que hi ha amb alguns estudis.
Miquel, toca acabar la conversa agraint-te, com sempre. Sempre fa curt, com deia el Miquel. Hem de portar-lo, com sempre diem, més sovint. Res, et convidem a quedar-te la resta del programa i nosaltres de seguida entrem en tertúlia, a Mossegui, amb una pausa musical. Deixeu-me presentar la gent, que abans no ho hem fet. És Fresh Body Shop, gent que ve de Jamendo, són uns francesos, i la música és bastant potent. See the magical circle tattooed on my ankle. I only need to touch it when it beats me. Believe me, 'cause I'll never lie.
Parlem-ne. Tertúlia Mussegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Temps de tertúlia, estudi central. Com
amb passió, eh?
Amb passió.
Passió.
La setmana passada vam tenir gairebé un monogràfic de Google en temps de tertúlia i avui m'agradaria començar parlant d'Apple.
Però ha sigut fa una hora, eh? Però ha sigut molt curta perquè amb el José també ens hem estès molt.
I tocava fer-ho per tots els temes econòmics. A veure, jo vull posar damunt de la taula una frase del Phil Schiller que t'introdueix una de les coses de les quals tu volies parlar, Marc.
Però fa temps que no parlem d'Apple i tenim
sí, sembla mentida. El vicepresident sènior d'Apple, el Phil Schiller, aquesta setmana, fa molts pocs dies, li van fer una entrevista, em sembla que al New York Times o al Washington Post, ara no recordo, i va dir estrictament en anglès: Apple doesn't want to be predictable.
No vol ser previsible.
Previsible. I això, això vol dir que està afectada pels aconteixements de la resta d'empreses que estan fent que Apple modifiqui el seu calendari natural de presentació.
Apple havia generat com un ritme de presentació de
la
productes.
La MacWall, l'estiu...
Perdoneu-me que us interrompeixi, eh? Voleu dir que això no és una forma de que es parli d'ells? Perquè quan diu això, com que no diu res, en el fons tu estàs pensant el que creus que voldria que passés. És a dir, que algú vol un iPhone gran, pensa, amb això està dient que no seguiran la norma fins ara, sinó que canviaran el producte. Que algú vol
Apple,
un iPad amb resina.
Saps el que passa? Que Apple ha perdut pistonada.
Dic, no ho sé, vull dir que estic fent el mateix
I,
que vosaltres.
I saps per què ha perdut pistonada?
Amb una frase ens està fent
perquè
parlar.
Perquè ha perdut la força que tenia de pressionar la temporalitat del mercat. Ara no la té només Apple, la tenen altres també, bueno, Apple, i Apple es veu afectada.
Quan Apple va treure l'iPhone, va diguéssim, tornar tothom boig, i de fet va, per exemple, ara que es parlava de que Samsung gasta més diners en màrqueting que Apple, i és perquè Apple tampoc ho necessitava, perquè és que tothom li fa publicitat gratuïta, i llavors amb l'iPhone van marcar un calendari de, ja normalment s'esperava que a la MacWorld es fes un gran anunci, amb el qual ja tothom s'estava preparant per al gran anunci que venia.
Això t'anava a dir.
I ara estàvem tots esperant ara aquest mes de març un iPad 5.
Però que el mateix Apple ha canviat el calendari. Exacte. Els primers iPhone no s'anunciaven al setembre o octubre com fan ara.
Exacte.
Això dic, ells també a vegades...
Recordeu també quan Apple va decidir, com fan les grans, no dependre d'un esdeveniment extern com a la MacWorld i muntar ells mateixos. Això és una estratègia de màrqueting on tu concentres tot el focus, tot el spotlight. Concentres en un esdeveniment que tu marques, tu guies,
sí,
tu convides.
Jo sobre això crec que és un tema de modes. Mentre tothom fa una cosa i tu fas una altra, està molt bé.
Jo no sé d'acord amb tu, Raül.
No, però
ara... Fa molts anys, va decidir no participar en events de tercers fer els esdeveniments...
Moment, però deixa'm acabar. Ara ho fa Apple, ho fa Samsung, ho fa Microsoft, ho ha fet HTC... El moment que ho facin tantes companyies, Apple torna a ser una més. Per tant, has de canviar la teva política. No sé a on, però si vols seguir ser diferent, com feia fins ara, que tothom, per exemple, tots els mòbils s'anunciaven al Mobile World Congress i l'iPhone a fora. Ara s'anuncien tots fora.
Tots fora. O llavors, abans o després.
Clar, llavors, si Apple vol seguir sent una mica especial, això ho ha de canviar. Per això dic, no dic que sigui dolent ni res. Sinó
si un dia Apple decideix venir al Mobile World Congress, ho peta.
Per això dic...
Vols dir? No ho tinc tan clar, eh?
Sí, no?
Veure, per mi, Apple, el que té... Ja sé que pot ser una heretgia dir-ho aquí, eh?
No.
Però el que té diferent dels altres, i això li durarà poc temps, jo penso que li ha de durar poc temps, és que té el sistema de comercialització dels anys 70. Totes les empreses, a partir dels anys 70, separen hardware i software. I Apple et continua venent un hardware que només funciona amb el seu software i un software que només s'executa en el seu hardware. I és l'única. Tots els altres, hardware i software, des de fa 30 anys, són coses que es venen separades. I un pot tenir un software que corre a diferents hardwares i un hardware que serveix per córrer a diferents software.
De fet...
Llavors, aquest mecanisme, un dia o altre, li ha d'explotar les mans a Apple. Perquè ha sigut una tendència general arreu, també li acabarà passant
sí,
a Apple.
El que passa és que la competència està fent al revés. Google i Microsoft, el que estan fent és, sense abandonar la seva línia de separació, és treure un producte en el que jo et faig el ferro i jo et faig el software.
Però és que mentre tinguis el producte que lliga software i hardware, tu tens el que se'n diu un client captiu.
Sí,
i aquest
exacte.
Client no se't pot... No, és molt difícil que et marxi.
Et costa diners marxar.
L'altre dia estava escoltant un programa on hi havia analitzaven precisament això. D'entrada, dir que Samsung, per exemple, està traient un sistema operatiu propi perquè volen d'alguna manera dir... Compte, Samsung ja sap, per exemple, que és més fort que Android, Samsung és el més fort Android i volen tindre la possibilitat de dir potser copiem el model d'Apple i traiem un Samsung amb el seu propi ecosistema.
Em sap greu estar tota l'estona avui dient que no estic d'acord, eh?
No, però té, eh?
Sí, segur.
I l'estan desenvolupant.
Però jo crec que Samsung fa molt bé sent el més poderós dintre d'Android, però perquè la gent sap que el Samsung, ells fan el ferro, el faran bé i té Android. Jo crec que en el moment que facin un intent com van fer amb el Bada, potser baden, mai millor dit.
Bueno, però ara com ara han aconseguit molta potència amb la marca Galaxy.
Sí, per això, però durant, fins no fa gaire mantenien les dues línies, la d'Android i la de Bada,
llavors,
i la de Bada està morta.
El que deien aquests analistes és que hi ha moltes empreses que intenten copiar els productes d'Apple, perquè tu treus, per exemple, ara com ara, un lector d'MP3 i està completament comoditzat. Ja no, i Apple el va treure en aquell moment i va treure com una cosa completament diferent. Ara ja no és un producte diferenciador. Els mòbils tard o d'hora estan a 2 anys per deixar de ser els smartphones ser un producte...
O menys, eh? Jo ja vaig tenir sensació que el World Congress de començar a ser commodity.
I està començant a ser commodity perquè tots són iguals i tots fan el mateix i al final arriba un moment si en qüestió de preu i només algú que vulgui diferenciar-se...
Sí, però això que vol dir? Que Apple treurà un rellotge que ens sembla...
No sé si un rellotge, tan però el que sí que hi ha és que tothom intenta copiar els productes d'Apple, però ningú està intentant copiar el model d'empresa d'Apple, perquè Apple, si t'hi fixes, és l'única empresa que actualment ha aconseguit més de 2 vegades fer 2 grans innovacions diguéssim disruptives en el mercat. Google, per exemple, ho ha fet un parell de vegades, però no hi ha cap empresa que ho hagi fet més de 2 vegades.
Hem d'avançar i ho farem molt ràpidament amb la notícia de l'Andy Rubin, que deixa el seu lloc a Android. Expliquem qui és l'Andy Rubin, Marc.
Sí. Andy Rubin és el senyor que va pensar en Android per primera vegada. És un senyor que havia treballat a Microsoft, havia treballat a Apple i havia muntat la seva pròpia startup, que era una empresa que es deia Android, i que Google un dia, sense fer massa soroll, el 2004 la va agafar i la va comprar.
L'Steve Jobs podria explicar una història d'això, perquè és el que portava clavat, que ell pensava que li havien robat, crec que era l'Eric Schmidt, que estava a la taula de directius d'Apple. I...
Doncs van comprar l'empresa aquesta sense fer sorollet, a Android l'any 2004, i anaven fent sense dir res, i el 2006 van anunciar que tenien el producte d'Android. De fet, em sembla que se li va escapar amb una directiva de Google a Madrid que la van xutar l'endemà. L'Andy Rubin és el senyor que ha sigut el senyor Android els últims 10 anys i la setmana passada, doncs, amb un comunicat de Larry Page, que és el director general de Google, i el mateix Andy Rubin, dient, ei, l'Andy, ara com ara ho deixa de ser el responsable d'Android, però segueix treballant a Google. I el tio que han posat a dirigir Android,
això sí que és clau,
és el tio que està dirigint el projecte a Chrome OS. Llavors, no se sap ben bé, primer, què fan amb una patum com l'Andy Rubin,
que potser el posen per sobre d'aquest i passa a coordinar-ho tot, que no ho sé.
O el posen a coordinar Glass, o els posen directament a temes de domòtica dintre del lugar, perquè aquest senyor és una... de la llar. Aquest senyor és un flipat de la domòtica i a casa seva tenen androides, de veritat. Es veu que quan truques al timbre de casa seva, té un androide que pica un gong.
Hem de concloure la tertúlia ara mateix, però el proper programa estarà 100% dedicat a Tertúlia Mosegui, per tant extendrem com els pops tots aquests temes
haurem de preparar coses durant la Setmana Santa
amb més informació.
Bueno.
Arriba del diari Ara, l'espai de videojocs i tecnologies relacionades amb Raül Arribas. Ara va de jocs.
Hola a tothom, ara aprofitaré per saludar, ja que he arribat tard, demano disculpes.
Sembles el, com es diu aquest, el PSC?
Compte, eh?
tira.
I compte no era per lo del PSC, sinó perquè m'anava a associar un polític.
tira.
Toca secció de Va de Jocs i vull comentar-vos una mica les coses així últimes que m'he anat publicant referent a videojocs, una mica el Mobile World Congress, que també es va monopolitzar, com igual que aquí en el programa, la nostra...
A mi m'agrada molt aquest anunci que fas d'explicar la teva experiència d'anar passejant pel Mobile World Congress amb un MacBook Air i un iPod Touch, no?
Sí, l'he publicat amb por que començaran a dir-me que si fanboy, no sé què, més mal que vosaltres sabeu que no sóc fanboy, no. Ni especialment d'Apple ni de cap altre. Una de les coses que s'haureu escoltat mil vegades, ho hem dit aquí també, és tots els que anem al Mobile World Congress, allò és immens, estic rebentat, em fan mal els peus, Llavors ja amb l'experiència d'anys previs, el meu objectiu aquest any era carregar els mínims, ja no quilos, grams possibles. O sigui, volia retallar fins on fos. La primera opció en retallar pes és l'ordinador i em vaig aconseguir que em deixessin un MacBook Air, que és
el 12.
Sí, el petit, l'ultrabook per excel·lència.
Jo aquest fa 2 anys que el tinc, és fantàstic.
I vaig arribar al punt de dir, no em porto ni càmera de fotos, agafo l'iPod Touch perquè, si penseu, fer-les amb el mòbil. No, perquè la bateria del mòbil amb prou feines arriba a les 5 de la tarda sense fer-lo servir de càmera. O sigui que s'ha de descartar com a càmera de fotografia o de vídeo. I em vaig emportar un iPod Touch. És el més lleuger i el més prim i tot.
I només vaig... per fotografia.
Fotografia i vídeo. Mm. Tot el que he anat publicant de fotografia i vídeo està fet amb un iPod Touch.
Mm. Que ho pots compartir directament amb wifi ràpidament...
Sí, no, jo després ho editava com si l'hagués fet amb una càmera.
No feia compartició ni res, perquè si no se li tornava a esgotar la bateria.
Si fa no fa, una iPod Touch és relativament semblant a una càmera compacta.
Per això, i per la qualitat que jo buscava, clar, jo, amb aquest article ja jo deixarem l'enllaç, eh? Jo no em prenia ni analitzar l'iPod com a càmera ni res, ni, perquè jo necessitava que és fer fotos per publicar la secció online del diari i fer vídeos també pel mateix motiu, a veure si em donava prou nivell. I sí, vaig quedar molt content. Perquè és que, clar, ho portes a la butxaca, és com no portes res, i a nivell de capacitat i de qualitat, les fotografies i els vídeos, cap problema. Sí que alguns llocs vaig patir, però tenia la sensació que era per un tema tant d'il·luminació, per l'interior, i per alguns estants especialment blancs que brillaven molt, vaig tenir la sensació que amb una compacta segurament hagués patit igual.
Molt bé.
Sí, llavors és això. És...
Bueno, si alguna vegada és una càmera per fer fotos en interior... amb poc pes, la Lumix LX5. Jo havia tingut la LX3 que em van robar. Aviso, el meu sant és el més que ve. Si algú vol fer un robo, un regal, la LX5 m'agrada molt.
Vale, Assassin's Creed. Vinga,
sí, han anunciat un nou Assassin's Creed, que els que sigueu seguidors de la saga sabeu que en Assassin's Creed 2, el que succeïa a Florència, bueno, a Itàlia en general, els tres següents, o sigui, el segon, tercer i quart joc de la saga es van agrupar dintre d'aquest Assassin's Creed 2. Amb el 3 semblava que anaven a fer el mateix, que era un indi americà. Doncs no, el següent Assassin's Creed és el 4 i canvia el cop de protagonista i d'entorn. El protagonista no se sap, però l'entorn és a l'època de pirates.
Pirates sempre volen.
Llavors arribarà a finals d'any com cada any Assassin's Creed i de moment només han fet algun vídeo, però que els que sigueu fans de la saga que sapigueu que aquest Nadal toca anar a abordar vaixells de l'enemic.
Gamificar.
Sí, gamificar. És un article que va publicar el meu company, el Joan Albert Ros. Gamificar és el concepte de convertir en joc tasques quotidianes, fins i tot tedioses, per fer-les més entretingudes. Això es pot aplicar des d'educació fins a alguna cosa...
Per afavorir l'aprenentatge...
Sí, perquè t'ho passis millor. Fins a una cosa com unes escales, ja, ell va posar un vídeo, unes escales que van muntar un piano, unes escales de metro, i la gent pujava i baixava, i tocava el piano, feia música... Llavors, una cosa tan tonta com pujar les escales, que al costat estaven les mecàniques, ningú agafava les mecàniques perquè la gent li agradava pujar les escales
tocant el piano.
Tocant el piano.
I per exemple, jo vaig tenir uns estudiants suecs que em van parlar de que en algun lloc de Suècia hi havia una limitació per anar 25 per hora, la gent no hi, 25 milles per hora, la gent no hi anava, i llavors ens van posar com un concurs, van gamificar el allà, i llavors, bueno, amb les multes la gent es passava de velocitat i amb la gamificació, diguem, si tu passaves et deia has passat bé i tal, i et felicitava o no sé com anava.
T'has passat de tant, o no has arribat. O...
Llavors, bueno, és per tot les coses de vida quotidiana.
Això és com un anunci.
Però això és un moviment social, també.
Sí, ell fa un article començant a parlar d'això i posant alguns exemples i veure com això ens pot arribar a transformar molt el nostre dia a dia.
Hi havia un anunci de l'Audi que hi havia dos que feien una cursa, però que feien cursa de veure com baixaven el consum. Sí. I això és una cosa que fa anys que tinc. En el cotxe tinc el ordinador que diu, aquest viatge has gastat tant de promig. I sempre, a veure, intento baixar...
Però en el moment que competeixis tu amb una altra persona, ja, bueno, així, això és gamificar...
Bueno, jo renyo la meva dona perquè dic, escolta, m'estàs baixant el promig, has acabat el cotxe i aquest dipòsit m'has baixat el consum.
I què passa?
El consum.
I què passa quan gamifiques coses de la vida real i hi ha gent que no li agrada jugar? Perquè n'hi ha, la meva dona, per exemple.
Hi ha persones que no li agrada.
Sí, però... Clar, però sí,
sembla mentida, però n'hi ha.
No els agrada jugar.
Però jo crec que aquest concepte de joc sí que agrada a tothom, perquè no és un joc en el que sentiu ni competitiu, ni de videojoc, ni de regles complicades.
És més de participar, no?
Sí, fas una cosa i en lloc d'anar mirant el terra avorrit, de cop i volta t'aporta algun interès.
I no tens més, un minut.
Sí, no passa res, perquè de fet el concepte aquest de gamificar a mi m'agrada molt, si volem seguir parlant d'això. Bueno, a veure, això sí, és veritat, perdó. hem analitzat la Microsoft Surface amb aquí la RT amb el nostre amic el Marc, que més que per ser vaig veure a la tele, la generació digital. Sí. Ostres, super seriós.
Em vaig moderar, era fatal. Em vaig tindre que moderar molt perquè no volia que...
És que no l'havia vist en directe.
Rebre hate mail. Em vaig moderar moltíssim i així i tot.
Vas mirar d'escort perquè dic, aquest no és el Marc, no és un germà bessó. Sí. Doncs bé, l'anàlisi en profunditat la tenim penjada nosaltres, la podeu entreveure i veieu doncs, una mica el que ell va comentar allà, i ha comentat aquí diverses vegades, doncs, en format escrit.
El que sí que vaig fer va ser que vaig posar la nota i llavors vaig anar a The Verge a mirar la nota que havíem posat i havíem coincidit.
Però això és molt bona senyal.
Un set.
Ràpid.
Sí, un altre, sí, un abans de dos jocs que estan també a punt de sortir. De fet, el primer, el Gears of War Judgment, juraria que si no ha sortit ja, surt aquesta setmana. Mm-hmm. És la nova entrega de la saga Gears of War. Es va acabar el que era la campanya principal. Aquest és una prequela que està tan de moda, és agafar el mateix joc, tires uns anys enrere i és mateixa mecànica, mateixa diversió a qui li agradi.
La música és molt bona en aquesta.
Sí, jo amb aquest joc, a mi m'agrada molt com a joc. També us deixaré un link, vaig escriure fa temps un article que a mi com acaba la saga és un spoiler brutal de la saga, o sigui que no l'hagi jugat i no vulgui saber-ho que no vagi. Però a mi el final de la saga em sembla una aberració, em sembla insultant i em sembla denunciable.
Com els Sopranos.
Tipo Perdidos.
No, per la qualitat no, pel missatge que filtra. No, la qualitat està molt ben tancat i és rodonet. I de fet el missatge que filtra és tan ultrafeixista i... O sigui, és insultant.
Raúl, hem de marxar.
I l'últim abans era el God of War Ascension. Així, aquell és una saga capdalt de PlayStation 3, que també els... Bueno, PlayStation 3 porta vol Sony en general, que també sortirà dintre de poc.
Entrem en temps de propostes i molt ràpidament anem a llegir les que tenim primer dels oients i després si algú de la taula té alguna, però teniu un minut només per dir-les. Parlo de l'Electrokit, ens parla d'Energy Beats, que és un reportatge que ha fet TV3 sobre aquest projecte que barreja música, ecologia i tecnologia. A la Show Notes us deixem l'enllaç.
El Jaume, que el seu nick és Acot, ens fa una proposta a Musei, que és un llibre de realitat augmentada d'en Bruno Nieves. Com ens comenta que és un gran llibre de ciència-ficció. Pareix que no ens posa el nom. Si voleu, busqueu a Twitter, és @BrunoNieves, amb baixa.
Una altra cosa per posar en les ulleres aquestes, la realitat augmentada.
Josep Maria Bernatxo, via Comunitat Mossegui al Google Plus, ens recomana un llibre que es diu Un judici a la terra dels bruixots, la cacera de bruixes a la Vall Fosca, 1548-1549, de Garcineu Edicions. Ell en parla fent referència a aquesta sèrie que han emès fa poc a TV3, que es diu Gran Nord, i diu que els cognoms passen, però els noms de les cases queden. ¿Vale? I ho explica, i bueno, llegiu el llibre, és una recomanació que ens fa en Josep Maria Bernatxo.
I n'hi haurà, heu de tornar a veure la primera temporada i la segona temporada de Joc de Trons, perquè Estats Units estan ja, que tenen calentonet per treure del forn la tercera temporada, que és tremenda.
A mi m'han dit la gent que s'ha llegit el llibre que està molt bé.
Que es preparin. Si us va sorprendre la decapitació de l'Eddard Stark, no heu vist res.
Vinga, 5 segons per més propostes. Alguna més a taula?
No.
Molt bé, gràcies a tots per la vostra atenció. Gaudiu d'unes bones vacances de Setmana Santa i ens retrobem la propera setmana amb una tertúlia 100% d'actualitat.
Recordeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i ens podeu seguir a Twitter @mossegalapoma.
I no oblideu oxitocidar-vos i dopaminar-vos.
Fins ben aviat, mosseguis.
Adeu.
Adeu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.